La teva imaginació és l'únic límit.
Participar és molt fàcil. Només has de pujar les teves fotos a Instagram amb l'etiqueta El Prat pel Món 2025.
Molt bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Me gustaría anunciarles que el gobierno de coalición progresista llevará mañana al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo.
Escoltàveu el president espanyol Pedro Sánchez anunciant una nova ampliació dels permisos retribuïts per naixement i paternitat, una mesura que, com deia, aprovarà demà el Consell de Ministres i que el cap de l'executiu ha avançat en la tradicional roda de premsa per fer balanç del curs polític. Durant la compareixença, Sánchez ha reiterat que acabarà la legislatura i ha tret pit de les dades macroeconòmiques que situen Espanya com el país que més creix de l'OCDE i de les mesures socials aprovades. És dilluns 28 de juliol de 2025, tenim més titulars. Tècnics de l'Aragó ja estan al MNAC, Albert Güell.
Segons fons del seu govern, els experts han començat a treballar en l'aixecament de fotografies de les pintures situades a la sala 17. Els tècnics no han entrat per la porta de les oficines on s'han concentrat una cinquantena de persones convocades per Junts i representants de l'ANC.
Atenció, una doble incidència a Sants afecta totes les línies de Rodalies.
El problema ja ha estat resolt pels responsables de DIF, però les afectacions seguiran encara durant algunes hores. Per aquest motiu, tots els trens de Rodalies i els regionals pateixen retards generalitzats.
Reduir un 31% les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Aquesta és la proposta que el govern preveu aprovar demà per fer-la efectiva el 2030, quan preveu emetre uns 162 milions de tones de CO2.
Barcelona tindrà el primer ciclotró públic de Catalunya.
Un accelerador de partícules que servirà per produir radiofàrmacs destinats a millorar diagnòstics i tractaments de càncer i altres patologies.
La meitat dels catalans ja compren productes ecològics.
Segons les dades presentades aquest dilluns, el 47,5% dels consumidors ja consumeix aliments bio amb un increment de 3 punts en 5 anys. Pel que fa a la producció ecològica, aquesta també continua a l'alça.
Cultura, el Liceu acollirà la propera gala dels Premis Gaudí.
Edició número 18 de la Gran Festa del Cinema Català se celebrarà el 8 de febrer i com a novetat enguany l'Acadèmia de Cinema ha decidit ampliar 5 les nominades en la categoria de millor pel·lícula.
El Liceu, que per cert avui ha presentat el West Side Story, que servirà per tancar temporada amb Juan Diego Flores i Nadine Sierra. I esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol, comença avui la pretemporada.
Les jugadores han passat revisió mèdica i demà es farà el primer entrenament. Amb el retorn a la feina s'han fet oficial la continuïtat de Marta Torrejón per una temporada i la de Gemma Font per dues més.
Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
Hola, què tal? Ens hem despertat aquesta jornada de dilluns amb uns ruixats que estaven enganxats a la línia de la costa del Barcelonès i del Baix Llobregat i que, de fet, han tocat terra i han deixat 10 litres per metre quadrat a la ciutat de Viladecans. Amb un matí que en aquestes comarques a Barcelona ha estat molt més tapat, però el conjunt de Catalunya l'ambient ha estat molt més assolellat, amb unes mínimes que han estat superiors als 20 graus a la línia de la costa i per sota dels 18 a l'interior del territori català. De cara a la tarda, increment de la nuvolositat, sobretot Pirineu i Prepirineu, que al llarg de la tarda esperem alguns ruixats que puguin aparèixer sobretot pel Solsonès, el Berguedà, el Lluçanès o inclús al nord d'Osona. Però a més, a mesura que vagin passant les hores de la tarda, també tindrem més ruixats que apareixeran pel Vallès Oriental, el Maresme i el sud de la Selva. I ja de cara a la nit podrien acabar afectant el litoral de Barcelona i el litoral del nord de Tarragona, amb unes màximes que en conjunt seran més baixes respecte a les ahir, tot i que les Terres de l'Ebre tindran unes màximes al voltant dels 33-34 graus. Que vagi bé.
Al control de so, un dia més, el nostre company Ivan López. A la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest dilluns. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciant un acord amb el seu soci de Sumar per ampliar els permisos retribuïts per naixement i paternitat, una mesura que aprovarà demà el Consell de Ministres i que el cap de l'executiu ha avançat en la tradicional roda de premsa per fer balanç del curs polític que s'acaba ara. Allà Sánchez ha reiterat que acabarà la legislatura.
L'acord preveu una setmana més de permís fins que el menor faci 12 mesos de les 16 actuals fins a les 17, 2 setmanes més de permisos retribuïts al 100% per la cura fins als 8 anys i 32 setmanes de permisos per naixement i cura per a famílies monoparentals. Escolteu Sánchez.
Me gustaría anunciarles que el Gobierno de Coalición Progresista llevará mañana al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo.
Durant la seva compareixença, Pedro Sánchez ha reiterat, com dèiem, que acabarà la legislatura i ha tret pit de les dades macroeconòmiques que situen Espanya com el país que més creix de l'OCDE i de les mesures socials aprovades pel seu govern. A més, el cap de l'executiu ha tornat a defensar les bondats provocades per la llei d'amnistia i ha anunciat l'enviament aquest divendres d'un gran paquet d'ajuda alimentària a Gaza.
Un Pedro Sánchez que ha donat suport, però sense cap entusiasme, ha dit a l'acord assolit entre Europa i els Estats Units en el tema dels aranzels imposats per Donald Trump. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que el pacte per situar els aranzels en un 15% crea un marc de certesa que és millor que un entorn incert. Illa ha fet aquesta valoració des de la Xina, on continua de viatge oficial.
El president assegura que en funció de la lletra petita del pacte readaptaran la resposta que donarà el govern per ajudar les empreses catalanes.
El readaptarem a la situació actual. Jo crec que ara hi ha un entorn... O sigui, era un pla fet en un moment d'incertesa i d'una amenaça d'uns aranceus molt desproporcionats. Ara tenim un entorn de certesa a l'espera de la concreció dels talls que pugui haver-hi i, naturalment, els serveis des del govern de Catalunya adaptarem el pla que vam fer en el seu moment a les circumstàncies actuals, no? Sempre amb la voluntat de defensar el teixit productiu a Catalunya, no?
En qualsevol cas, el president considera que la gran lliçó del conflicte entre la Unió Europea i els Estats Units és que cal diversificar les relacions comercials. De fet, Illa ha assenyalat que el camí és el que està traçant el govern a la Xina, on busca nous mercats pels productes catalans.
I el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha avisat aquest dilluns al president espanyol, Pedro Sánchez, que l'acord pel traspàs de Rodalies només serà efectiu del tot si l'acompanya un bon model de finançament.
En una roda de premsa per fer balanç també del curs polític, Junqueras ha dit que Esquerra no renuncia que la Generalitat assumeixi en un futur el 100% de la propietat de la nova societat que gestionarà Rodalies i que demà aprovarà el Consell de Ministres. A més, el republicà ha denunciat que les negociacions amb Hisenda pel que fa al nou finançament per a Catalunya van malament per culpa de la ministra María Jesús Montero.
I tornant a Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al president espanyol que faci un míting a la Moncloa després d'haver trencat el més bàsic de la democràcia, que és, ha dit, la confiança de les institucions, les llibertats i la igualtat.
Així ho ha denunciat el dirigent popular aquest dilluns després de reunir el Comitè Executiu Nacional del partit per a fer balanç del curs polític. Feijóo ha demanat al president espanyol que no es compari amb ell perquè el seu govern és únic en corrupció, hipocresia i falta d'escrúpols.
La xarxa de comunicació local.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho destacàvem en titular, 6 minuts i arribem a un quart de 3. Tècnics de l'Aragó han accedit aquest dilluns al MNAC poc abans de les 11 del matí.
Segons fonts del seu govern, els experts han començat a treballar en l'aixecament de fotografies de les pintures profanes situades a la sala 17.
Els tècnics no han entrat per la porta de les oficines, on s'ha concentrat una cinquantena de persones.
Entre els manifestants hi havia el líder de l'ANC, Lluís Llach.
És la Generalitat de Catalunya qui s'hauria d'haver oposat amb un recurs al Tribunal Suprem que ha fet altra gent i que els honora i els felicito. O sigui, això ha de quedar claríssim. La Generalitat té una inacció imperdonable en un cas de patrimoni català com és el de Seixena.
Per part de Junts per Catalunya també hi ha anat l'expresidenta del Parlament i exconsellera de Cultura, Laura Borràs.
I parlem ara d'habitatge perquè el Departament de Territori i els comuns han acordat l'adquisició de 175 pisos per tanteig i retracte.
Del total d'habitatges comprats, el 83% seran per a famílies en situació d'emergència econòmica i social de 56 municipis de Catalunya.
I encara parlant d'habitatge, Barcelona ha aixecat en només 10 dies, atenció, un bloc de 40 pisos públics amb construcció industrialitzada modular.
La promoció que es troba a Sants Montjuïc inclou 40 habitatges en règim de lloguer que es destinaran a joves i famílies monoparentals.
És una crònica del Pep Cullell.
Es tracta d'un bloc nou de 9 plantes, on cada planta consta de 5 habitatges i amb un temps previst de construcció d'un any i mig. Aquest mètode permet reduir a gairebé la meitat el termini d'execució d'obres en comparació amb una obra convencional. La promoció inclou 40 habitatges en règim de lloguer que es destinaran a joves i famílies monomarentals. A més d'escurçar terminis, la producció industrialitzada permet reduir residus i emissions, més seguretat i una sinistralitat menor. El tinent d'habitatge de l'Ajuntament, Jordi Valls, explicava la importància de també comptar amb aquest tipus d'habitatges.
Si volem solucionar el tema d'habitatge, sector públic, sector financer, sector privat, generar incentius, generar confiança i també innovació i productivitat. Sols a pulmó públic això no ho arreglarem. Ara nosaltres hem de tenir un volum molt important d'habitatge públic a disposició de la ciutat.
Aquesta no és l'única experiència municipal en aquest camp. En total, el paquet d'habitatges produïts per processos industrialitzats és de 421 pisos repartits en 9 promocions diferents.
I us ho dèiem en titulars. El Consell Executiu aprovarà aquest dimarts la primera proposta de pressupostos de carboni de Catalunya, consensuada amb el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic. El text fixa el límit d'emissions de gasos amb efecte hivernacle fins al 2050 per complir els objectius europeus. L'objectiu serà reduir-los un 31% al 2030. Laura Bustó.
La proposta s'ha redactat prenent com a base les recomanacions del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic, un grup nomenat pel Parlament. Aquest comitè eleva el nivell d'ambició, ja que té en compte la justícia climàtica i anticipa una dècada l'assoliment d'aquests objectius. El govern ha presentat modificacions sobre aquestes bases per assolir els objectius de la Unió Europea, que obvien aquestes dues qüestions, però que requereixen una explicació de les actuacions que es duran a terme per complir-los.
Les dues fonts emissores més importants en aquests moments a Catalunya, transport i indústria, disposen de les actuacions, de les tecnologies necessàries per tal de poder assolir aquests objectius, que són objectius ambiciosos, però d'altra banda necessaris si volem acabar atrapant l'objectiu final al 2050, que és el de la neutralitat climàtica i que és la que en l'àmbit europeu doncs, se'ns ha marcat també.
La reducció és a partir de les emissions de l'any 1990, on eren 38.692 milers de tones de CO2 les que s'emetien. L'objectiu del govern és reduir-ho a 26.570 milers de tones, un 31% menys. Un cop s'aprovi, el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic ha de presentar anualment al Parlament un informe sobre el grau de compliment dels pressupostos de carboni.
Dos minuts i arribem a un quart de tres i dia molt important per a la sanitat pública catalana. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha instal·lat el primer ciclotró públic. Es tracta d'un accelerador de partícules que permetrà produir radiofàrmacs per millorar els diagnòstics i els tractaments del càncer i altres patologies. Clàudia Brunsó.
Instal·lat en un búnquer a 4,5 metres sota terra del nou edifici de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, aquest accelerador de partícules, que pesa 18 tones i és conegut com a un ciclotró, permet la producció de radioisòtops, elements essencials dels radiofàrmacs, tal com explica el doctor Escobar, director clínic de Radiologia i Medicina Nuclear de Vall d'Hebron.
Ens servirà per generar radioisòtops, perquè un ciclotró és un accelerador de partícules que permet generar radioisòtops, amb els quals els lligarem amb un fàrmac i podrem injectar un pacient per obtenir imatges de com funciona el seu cos. Amb quin objectiu? Doncs ser més precisos i més precoços en el diagnòstic i poder fer un tractament molt més personalitzat.
Aquest tractament té una efectivitat molt més alta a la resta del mercat i permetrà detectar anomalies dels pacients diagnosticats amb càncer i de diverses malalties neurològiques, inflamatòries i del cor. El dispositiu està pensat per ser gestionat per l'Institut Català de la Salut i poder abastir a tots aquells centres del territori que tenen servei de medicina nuclear. Pel que fa a la producció, el ciclotró pot arribar a produir 300 dosis de radioisòtops cada dues hores, un pas endavant al sistema de salut català, ja que aquests radiofàrmacs Pemex tenen una vida molt curta i abans s'havien d'importar d'Amsterdam, un fet que reduïa el nombre de dosis.
I encara en clau de salut, l'Hospital de Vic tanca a partir d'avui les consultes externes per obres i les trasllada. Fins a mitjans de setembre o principis d'octubre, les consultes externes de l'Hospital Universitari es reubiquen a les plantes 2 i 3 del mateix edifici. Tot plegat forma part de la primera fase d'obres per incorporar dos nous quiròfans híbrids a l'àrea quirúrgica. El nou FM, Guillem Sánchez.
Els pacients que hagin d'anar a les consultes externes de l'Hospital Universitari de Vic ho han de fer des d'aquesta setmana per la porta principal de l'edifici i no per l'accés ubicat al darrere. I és que des d'ara i fins a finals de setembre o a principis d'octubre s'han traslladat tota l'àrea de consultes externes del centre a l'ala 3-2 de la tercera planta. També n'hi ha a la planta 2. Tot plegat és conseqüència de la primera fase de les obres d'ampliació i modernització de l'àrea quirúrgica, una àrea que es troba a la primera planta just a sobre d'on eren fins ara les consultes externes. Rosa Morral és la directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic.
El que ens han dit els tècnics és que s'ha de reforçar, bueno, a nivell de vigues, etc., l'estructura, perquè estem parlant de que l'hospital va ser construït als anys 70, per tant, necessita, no?, calcular per aquest pes que ha d'anar a dintre aquests quiròfans, perquè aquests quiròfans comporta que hi hagi molta més aparatatge i que aquest aparatatge pesa, aleshores s'ha de reforçar l'estructura.
El projecte preveu la incorporació de 3 quiròfans als 10 actuals que ja hi ha. Un s'ubicarà a la Clínica de Vic. Els altres dos, al propi hospital. Seran dos nous quiròfans híbrids.
La xarxa de comunicació local.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gem.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passa minut d'un quart de tres, una avaria en els sistemes de gestió de trànsit i senyalització a l'estació de Sants de Barcelona ha obligat a suspendre la circulació en totes les línies de rodalies i regionals durant una estona aquest matí.
Segons fonts de l'ENS gestor de la infraestructura ferroviària i de Renfe, l'avaria s'ha resolt abans de la una del migdia, després que el sistema patís una recaiguda després de reiniciar-se. En un primer moment, Rodalies ha informat que hi ha supressions puntuals de trens per reajustar la circulació.
I les obres per adaptar la xarxa del corredor mediterrani causen talls i modificacions avui en algunes línies de Rodalies.
Els treballs de Sant Vicenç de Calders afecten el recorregut de l'R4, l'R2 Sud i les línies regionals. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera.
I la forta tramuntana i la baixa humitat han portat el govern a ampliar aquest dilluns l'activació del nivell 4 del Pla Alfa pel perill extrem d'incendis a les Terres de l'Ebre i al Cap de Creus i el Massís de l'Albera, a l'Alt Empordà, on s'han tancat tots els accessos als dos parcs. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
Roses i el Cap de Creus entren en nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem d'incendi. El cos d'agents rurals ha iniciat aquesta nit el nivell 4 del Pla Alfa a diversos municipis de l'Alt Empordà, entre ells Roses, així com el Parc Natural del Cap de Creus i a la Serra d'Albera, per al risc extrem d'incendi forestal. Aquesta mesura compronta la restricció total d'accés a espais naturals forestals, tant a peu com en vehicle, excepte per a residents o activitats inajornables degudament justificades. Durant l'episodi de calor i sequera, també s'ha activat en fase d'alerta el Pla Infocat. S'han reforçat els efectius operatius i es demana a la ciutadania extremar les precaucions prop de zones boscoses. Està prohibit fer activitats amb risc d'incendi a terrenys forestals i a 500 metres del seu entorn. El Servei Català de Trànsit recomana no llançar borilles i revisar l'estat de vehicles per evitar avaries que puguin provocar foc.
I arribats a aquest punt, és el moment de repassar altres notícies d'aquest dilluns. Hem sabut que la meitat dels catalans ja compren productes ecològics, segons les dades que ha presentat aquest dilluns el govern, amb un increment de 3 punts en 5 anys. Pel que fa a la producció, aquesta també continua a l'alça, amb un increment del 6% a la vinya i del 4,3% a l'olivera l'últim any. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
En relació a la superfície ecològica de 2024, es va arribar a les 284.500 hectàrees, amb un creixement del 0,25% respecte a l'any anterior. La directora general d'Agricultura, Rosa Altisen, ha valorat l'informe assenyalant que, tot i les dificultats, la producció ecològica va resistir l'any passat, creixent en superfície i en activitats agroalimentàries. També ha posat exemples d'accions de suport al sector i, com a novetat, un simposi de viticultura ecològica que es farà el mes de novembre.
Hem reforçat tot el sistema de dinamitzadors en el territori, és a dir, passem de tindre uns 30 dinamitzadors en el territori a 100, més de 100 dinamitzadors en el territori, doncs perquè aquest pla d'acció que es va iniciar en el 2024 puguem fer-ne un impuls i realment doncs, pugui arribar a tota la societat a través doncs, de les oficines comarcals.
Destaquen el creixement de la vinya amb un 6% i arribant a les 34.314 hectàrees i l'olivera amb un 4,3% de creixement fins a les 10.646 hectàrees.
I aquest dilluns s'ha fet la col·locació de la primera pedra de la nova residència i centre de dia de Sant Pere Nord de Terrassa. La nova residència formarà part del futur Parc de la República. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Sant Pere Nord ha viscut aquest dilluns un moment històric. S'hi ha fet l'acte de col·locació de la primera pedra de la futura residència i centre de dia de Sant Pere Nord. Han calgut 19 anys per arribar a aquest punt, que suposa l'inici de les obres d'un equipament llargament reivindicat i molt necessari en una ciutat on només existeix una única residència pública, la de mossèn Homs. L'acte ha estat multitudinari i ha generat molta expectació, sobretot entre el veïnat i membres de la Comissió per les Residències Públiques de Terrassa, que reclamen el 100% de la gestió pública d'aquest futur equipament. Escoltem el portaveu de la Comissió per les Residències Públiques de Terrassa, Josep Antoni Sánchez.
Hem conegut a tots els consellers i conselleres d'aquests darrers anys. Ha arribat el moment i gràcies a la lluita dels veïns som aquí. Però falta la cirereta del pastís o del Dakar. Que la gestió de la residència pública sigui una gestió pública.
La crida de la comissió ha estat recollida per l'alcalde Jordi Ballart, que ha celebrat aquest pas endavant, però que també s'ha compromès a entomar el repte d'un model públic al 100%.
I el monestir de Biganya, Serós, acollirà la gala Sagrià, terra de bons productes, aquest dijous, una vetllada per retre homenatge a través dels seus aliments als productors agroalimentaris. UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
Es realitzarà dins del marc de la campanya 12 mesos, 12 paisatges, que du a terme la Generalitat dins l'any en què Catalunya és regió mundial de la gastronomia. El cap de l'àrea de promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal del Serià, Clever Esteve, explicava que els plats de la gala els cuinarà una estrella Michelin del territori.
Sí, el Joel Castanyer és està dintre de l'empresa licitadora del contracte. Ara és, ja sabeu, és un xef de referència de la província de Lleida, en aquest cas de la Boscana de Vivís, i antes ens farà un menú de degustació amb 7 degustacions amb fruita i després hi haurà una mica de tota la representació de productes de quilòmetre zero de la comarca, des de mels, des de conserves, sidra, de tot tipus de begudes i menjar.
La gala tindrà lloc al monestir de Vinganya, dijous al vespre, al municipi de Serós, un edifici del segle XIII declarat bé cultural d'interès local.
I moment ara per la cultura. I per començar pels Premis Gaudí, atorgats per l'Acadèmia del Cinema Català, celebraran el seu 18è aniversari el diumenge 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. La cerimònia reconeixerà les millors produccions cinematogràfiques estrenades durant l'any 2025 en 24 categories.
La cursa cap als guardons començarà el 4 de novembre amb la presentació oficial de candidatures a l'antiga fàbrica Estrella Damm. La lectura de nominacions tindrà lloc el 16 de desembre a la Pedrera.
Un Liceu que tancarà la temporada 2024-2025 amb la versió simfònica del conegut West Side Story de Leonard Bernstein.
Sota la batuta del mestre Gustavo Dudamel, la soprano Nadine Sierra i el tenor Juan Diego Flores interpretaran la Maria i el Toni en aquesta adaptació orquestral de l'emblemàtic musical de Broadway, que es podrà veure demà i dijous amb les entrades exaurides des de fa dies.
I abans dels esports, us direm que avui s'ha presentat el programa d'actes de les festes majors d'Amposta, amb més de 200 activitats. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Les millors orquestes, actes culturals i tradicionals, també la participació de la joventut, els vestits de paper o el concert de bandes són alguns dels trets fonamentals d'aquesta festa major d'Amposta, que, segons el seu alcalde, és una festa transversal per a tothom.
Unes festes que, sobretot, tinguen en compte festes per a tots els públics. Jo crec que no deixem a ningú fora. Aquell que vulgui anar a actes taurins pot anar. Aquell que no vulgui anar a actes taurins pot anar als actes que organitzem a la plaça de l'Ajuntament, vinculats més a la tradició i la cultura de la nostra música, i sobretot molt comunitaris. No? Volem fer uns actes com el sopar popular, que aquest any precisament, gràcies a la implicació de les Serenes, comptarem amb 300 joves que s'implicaran en aquest sopar.
Recordar també que aquest proper dia 30 comencen les festes majors del nucli de població del Poblenou del Delta.
I temps ara sí pels esports. Que avui ens porta la nostra companya, Anna Freixa. Anna, bon dia.
Bon dia. El Barça femení arrenca pretemporada. Aquest matí les jugadores del primer equip han passat la revisió mèdica amb les absències de les jugadores que han format part de l'Eurocopa. Recordem que ahir la selecció espanyola, amb 11 jugadores blaugrana, va perdre la final contra Anglaterra a la tanda de penals després de l'empat a 1. El Barça comptarà una temporada més amb Marta Torrejón, de qui avui s'ha fet oficial la seva continuïtat per un curs més. La catalana de 35 anys disputarà la 13a temporada com a blaugrana. Torrejón és actualment la segona capitana. Escoltem-la.
Doncs molt feliç. Al final, com sempre diem totes, estem al millor club del món. Disfrutem cada dia de l'entrenament, disfrutem del joc que tenim, de les companyes, i per tant serà un any més a disfrutar. L'equip ja sabem que és molt ambiciós, molt competitiu, i l'objectiu d'aquesta temporada és aconseguir tots els títols possibles.
També s'ha fet oficial que la portera Gemma Font allargarà dues temporades més el seu vincle amb el club fins al 30 de juny de 2027. Les blaugrana tornaran per tercer any consecutiu a fer gira per Mèxic, que arrencarà el 22 d'agost. Mentrestant, l'equip masculí es troba al Japó, on aquesta matinada ha fet sessió de recuperació després del partit contra el Vissel Kobe. Els de Hansi Flick marxaran aquest dimarts cap a Seul, on disputaran dos partits en més. El remer tortosí Eric Pastor ha tornat a fer història i s'ha penjat la medalla de plata al campionat del món sub-23 a la final A de 4 sense timoner disputada a Polònia. David Benito, Ràdio Tortosa.
El tortosí Eric Pastor s'ha convertit en subcampió del món després d'aconseguir el segon lloc al campionat del món sub-23 de rem celebrat a Polònia aquest cap de setmana. En concret, va aconseguir la medalla de plata a la final A de 4 sense timoner, on Pastor competia amb l'equip espanyol juntament amb Pablo Moreno, Juan Miguel Palomino i Jorge Knabé. Pastor valora el seu triomf.
Vull dir, quan vaig acabar, jo sempre ho dic que és una sensació que no es pot explicar. Te sents a la cima del món i és algo tan bonic i te sents tan satisfet i tan feliç que és una sensació increïble. I això, va ser la regata perfecta que ens va portar a poder ser subcampions del món.
El tortosí no és la primera vegada que puja al podi d'un mundial. De fet, Eric Pastor ja va aconseguir l'or l'any 2021.
I encara dos apunts més de futbol. Ahir el Nàstic de Tarragona va guanyar el primer partit amistós de pretemporada davant el València Mestalla per 2-1. I el Lleida Club de Futbol ha renovat una temporada més a Òscar Rubio. Amb 41 anys, el capità blau serà clau per competir a Tercera Federació.
Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Consells per fer esport a l'estiu.
Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
Salut Activa.
Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre, de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Molt bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Me gustaría anunciarles que el gobierno de coalición progresista llevará mañana al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo.
Escoltava el president espanyol Pedro Sánchez anunciant una nova ampliació dels permisos retribuïts per naixement i paternitat, una mesura que aprovarà demà el Consell de Ministres i el cap de l'executiu avançat en la tradicional roda de premsa per fer balanç del curs polític. Durant la compareixença, Sánchez ha reiterat que acabarà la legislatura i ha tret pit de les dades macroeconòmiques que situen Espanya com el país que més creix de l'OCDE i de les mesures socials aprovades. És dilluns 28 de juliol de 2025. Tenim més titulars. Tècnics de l'Aragó ja estan al MNAC, Albert Güell.
Segons fonts del seu govern, els experts han començat a fer fotografies de les pintures de Xixena. A l'exterior, una 50ena de persones convocades per Junts i representants de l'ANC han protestat.
Una doble incidència a Sants afecta totes les línies de Rodalies.
El problema ja ha estat resolt pels responsables de DIF, però les afectacions seguiran encara durant algunes hores. Per aquest motiu, tots els trens de Rodalies i els regionals pateixen retards generalitzats.
Reduir un 31% les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Aquesta és la proposta que el govern preveu aprovar demà per fer-la efectiva el 2030, quan preveu emetre uns 162 milions de tones de CO2.
Barcelona tindrà el primer ciclotró públic de Catalunya.
Un accelerador de partícules que servirà per produir radiofàrmacs destinats a millorar diagnòstics i tractaments de càncer i altres patologies.
Cultura. El Gran Teatre del Liceu acollirà la propera gala dels Premis Gaudí.
Edició número 18 de la Gran Festa del Cinema Català, que se celebrarà el 8 de febrer. La lectura de nominacions tindrà lloc el 16 de desembre.
Un liceu que avui per cert ha presentat al West Side Story, que servirà per tancar temporada amb Juan Diego Flores i Nadine Sierra. S'estrena demà. Esports. Ana Freixa, el Barça femení de futbol, comença avui la pretemporada.
Les jugadores han passat revisió mèdica i demà es farà el primer entrenament. Amb el retorn a la feina s'han fet oficial la continuïtat de Marta Torrejón per una temporada i la de Gemma Font per dues més.
Fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
Hola, què tal? Ens hem despertat aquesta jornada de dilluns amb uns ruixats que estaven enganxats a la línia de la costa del Barcelonès i del Baix Llobregat i que, de fet, han tocat terra i han deixat 10 litres per metre quadrat a la ciutat de Viladecans. Amb un matí que en aquestes comarques a Barcelona ha estat molt més tapat, però el conjunt de Catalunya l'ambient ha estat molt més assolellat, amb unes mínimes que han estat superiors als 20 graus a la línia de la costa i per sota dels 18 a l'interior del territori català. De cara a la tarda, increment de la nuvolositat, sobretot Pirineu i Prepirineu, que al llarg de la tarda esperem alguns ruixats que puguin aparèixer sobretot pel Solsonès, el Berguedà, el Lluçanès o inclús al nord d'Osona. Però a més, a mesura vagin passant les hores de la tarda, també tindrem més ruixats que apareixeran pel Vallès Oriental, el Maresme i el sud de la Selva. I ja de cara a la nit podrien acabar afectant el litoral de Barcelona i el litoral del nord de Tarragona, amb unes màximes que en conjunt seran més baixes respecte a les ahir, tot i que les Terres de l'Ebre tindran unes màximes al voltant dels 33-34 graus. Que vagi bé.
El control de Saiban López, a la coordinació José Gallardo, passen 3 minuts i mig de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La nostra portada d'aquest dilluns, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciant un acord amb el seu soci de Sumar per ampliar els permisos retribuïts per naixement i paternitat, una mesura que aprovarà demà el Consell de Ministres i que el cap de l'executiu ha avançat en la tradicional roda de premsa per fer balanç del curs polític que s'acaba ara. Allà Sánchez ha reiterat que acabarà la legislatura.
L'acord preveu una setmana més de permís fins que el menor faci 12 mesos de les 16 actuals fins a les 17, dues setmanes més de permisos retribuïts al 100% per a la cura fins als 8 anys i 32 setmanes de permisos per naixement i cura per a famílies monoparentals. Escolteu Sánchez.
Me gustaría anunciarles que el gobierno de coalición progresista llevará mañana al Consejo de Ministros una ampliación histórica de los permisos de nacimiento y de cuidados. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo.
Durant la seva compareixença, Pedro Sánchez ha reiterat, com dèiem, que acabarà la legislatura i ha tret pit de les dades macroeconòmiques que situen Espanya com el país que més creix de l'OCDE i de les mesures socials aprovades pel seu govern. A més, el cap de l'executiu ha tornat a defensar les bondats provocades per la llei d'amnistia i ha anunciat l'enviament aquest divendres d'un gran paquet d'ajuda alimentària a Gaza.
Un Pedro Sánchez que ha donat suport, però sense cap entusiasme, ha dit, a l'acord assolit entre Europa i els Estats Units en el tema dels aranzels imposats per Donald Trump. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que el pacte per situar els aranzels en un 15% crea un marc de certesa que és millor que un entorn incert. Illa ha fet aquesta valoració des de la Xina, on continua en viatge oficial.
El president assegura que, en funció de la lletra petita del pacte, readaptaran la resposta que donarà el govern per ajudar les empreses catalanes.
El readaptarem a la situació actual. Jo crec que ara hi ha un entorn... O sigui, era un pla fet en un moment d'incertesa i d'una amenaça d'uns aranceus molt desproporcionats. Ara tenim un entorn de certesa a l'espera de la concreció dels estats que pugui haver-hi i, naturalment, els serveis des del govern de Catalunya adaptarem el pla que vam fer en el seu moment, doncs, a les circumstàncies actuals, no? Sempre amb la voluntat de defensar el teixit productiu a Catalunya, no?
En qualsevol cas, el president considera que la gran lliçó del conflicte entre la Unió Europea i els Estats Units és que cal diversificar les relacions comercials. De fet, Illa ha assenyalat que el camí és el que està traçant el govern a la Xina, on busca nous mercats pels productes catalans.
I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha avisat aquest dilluns al president espanyol Pedro Sánchez que l'acord pel traspàs de Rodalies només serà efectiu del tot si l'acompanya un bon model de finançament.
En una roda de premsa per fer balanç també del curs polític, Junqueras ha dit que Esquerra no renuncia a que la Generalitat assumeixi en un futur el 100% de la propietat de la nova societat que gestionarà Rodalies i que demà aprovarà el Consell de Ministres. A més, el republicà ha denunciat que les negociacions amb Hisenda pel que fa al nou finançament per a Catalunya van malament per culpa de la ministra María Jesús Montero.
I més balanços, i tornant a Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret a Pedro Sánchez que faci un míting a la Moncloa després d'haver trencat el més bàsic, diu, de la democràcia, que és la confiança en les institucions, les llibertats i la igualtat.
Així ho ha denunciat el dirigent popular aquest dilluns després de reunir el Comitè Executiu Nacional del Partit per a fer balanç del curs polític. Feijóo ha demanat al president espanyol que no es compari amb ell perquè el seu govern és únic en corrupció, hipocresia i falta d'escrúpols.
La xarxa de comunicació local.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
7 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. Us ho destacam en titulars. Tècnics de l'Aragó han accedit aquest dilluns al matí al MNAC per començar a examinar les pintures de Sixena.
Segons fonts del seu govern, els experts han començat a treballar en l'aixecament de fotografies de les pintures profanes situades a la sala 17.
Els tècnics no han entrat per la porta de les oficines, on s'han concentrat una cinquantena de persones.
Entre els manifestants hi havia el líder de l'ANC, Lluís Llach.
És la Generalitat de Catalunya qui s'hauria d'haver oposat amb un recurs al Tribunal Suprem que ha fet altra gent i que els honora i els felicito. O sigui, això ha de quedar claríssim. La Generalitat té una inacció imperdonable en un cas de patrimoni català com és el de Sixena.
Per part de Junts també hi ha anat l'exconsellera de Cultura, Laura Borràs.
I parlem ara d'habitatge, perquè el Departament de Territori i els comuns han acordat l'adquisició de 175 pisos per tanteig i retracte.
Del total d'habitatges comprats, el 83% seran per a famílies en situació d'emergència econòmica i social de 56 municipis de Catalunya.
I encara parlant d'habitatge, Barcelona ha aixecat, atenció, en només 10 dies, un bloc de 40 pisos públics amb construcció industrialitzada modular.
La promoció que es troba a Sants Montjuïc inclou 40 habitatges en règim de lloguer que es destinaran a joves i famílies monomarentals.
Més detalls, Pep Cullell.
Es tracta d'un bloc nou de 9 plantes, on cada planta consta de 5 habitatges i amb un temps previst de construcció d'un any i mig. Aquest mètode permet reduir a gairebé la meitat el termini d'execució d'obres en comparació amb una obra convencional. La promoció inclou 40 habitatges en règim de lloguer que es destinaran a joves i famílies monomarentals. A més d'escurçar terminis, la producció industrialitzada permet reduir residus i emissions, més seguretat i una sinistralitat menor. El tinent d'habitatge de l'Ajuntament, Jordi Valls, explicava la importància de també comptar amb aquest tipus d'habitatges.
Si volem solucionar el tema d'habitatge, sector públic, sector financer, sector privat, generar incentius, generar confiança i també innovació i productivitat. Sols a pulmó públic això no ho arreglarem. Ara nosaltres hem de tenir un volum molt important d'habitatge públic a disposició de la ciutat.
Aquesta no és l'única experiència municipal en aquest camp. En total, el paquet d'habitatges produïts per processos industrialitzats és de 421 pisos repartits en 9 promocions diferents.
I us ho dèiem en titulars. El Consell Executiu, el Govern, aprovarà aquest dimarts la primera proposta de pressupostos de carboni de Catalunya consensuada amb el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic.
El text fixa el límit d'emissions de gasos amb efecte hivernacle per complir els objectius europeus. El primer pas seria reduir-los un 31% el 2030.
És una crònica de Laura Busto.
La proposta s'ha redactat prenent com a base les recomanacions del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic, un grup nomenat pel Parlament. Aquest comitè eleva el nivell d'ambició, ja que té en compte la justícia climàtica i anticipa una dècada l'assoliment d'aquests objectius. El govern ha presentat modificacions sobre aquestes bases per assolir els objectius de la Unió Europea, que obvien aquestes dues qüestions, però que requereixen una explicació de les actuacions que es duran a terme per complir-los.
Les dues fonts emissores més importants en aquests moments a Catalunya, transport i indústria, disposen de les actuacions, de les tecnologies necessàries per tal de poder assolir aquests objectius, que són objectius ambiciosos, però d'altra banda necessaris si volem acabar atrapant un objectiu final al 2050, que és el de la neutralitat climàtica i que és la que en l'àmbit europeu doncs, se'ns ha marcat també.
La reducció és a partir de les emissions de l'any 1990, on eren 38.692 milers de tones de CO2 les que s'emetien. L'objectiu del govern és reduir-ho a 26.570 milers de tones, un 31% menys. Un cop s'aprovi, el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic ha de presentar anualment al Parlament un informe sobre el grau de compliment dels pressupostos de carboni.
3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. Gràcies, Laura. I dia molt important per a la sanitat pública catalana. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha instal·lat el primer ciclotró públic. Es tracta d'un accelerador de partícules que permetrà produir radiofàrmacs per millorar els diagnòstics i els tractaments del càncer i altres patologies. Clàudia Brunsó.
Instal·lat en un búnquer a 4,5 metres sota terra del nou edifici de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, aquest accelerador de partícules, que pesa 18 tones i és conegut com a un ciclotró, permet la producció de radioisòtops, element essencials dels radiofàrmacs, tal com explica el doctor Escobar, director clínic de Radiologia i Medicina Nuclear de Vall d'Hebron.
Ens servirà per generar radioisòtops, perquè un ciclotró és un accelerador de partícules que permet generar radioisòtops, amb els quals els lligarem amb un fàrmac i podrem injectar-ho a un pacient per obtenir imatges de com funciona el seu cos. Amb quin objectiu? Doncs ser més precisos i més precoços en el diagnòstic i poder fer un tractament molt més personalitzat.
Aquest tractament té una efectivitat molt més alta a la resta del mercat i permetrà detectar anomalies dels pacients diagnosticats amb càncer i de diverses malalties neurològiques, inflamatòries i del cor. El dispositiu està pensat per ser gestionat per l'Institut Català de la Salut i poder abastir a tots aquells centres del territori que tenen servei de medicina nuclear. Pel que fa a la producció, el ciclotró pot arribar a produir 300 dosis de radioisòtops cada dues hores, un pas endavant al sistema de salut català, ja que aquests radiofàrmacs tenen una vida molt curta i abans s'havien d'importar d'Amsterdam, un fet que reduïa el nombre de dosis.
I encara en clau de salut, l'Hospital de Palamós va atendre l'any passat un 4% menys d'urgències, un servei que depèn molt de la temporada turística. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós va atendre un total de 61.500 visites al llarg de l'any 2024. La xifra suposa una disminució del 4% respecte a la del 2023. El gerent de l'entitat, Xavier Pérez, recorda que es tracta d'un servei que costa molt de dimensionar.
Per molt que intentem dimensionar, hi ha moments que és impossible gestionar la demanda. Urgències és molt complicat. Tot l'altre ho podem planificar. Nosaltres podem planificar quiròfans, ingressos, tot això ho podem veure i és bastant estable. El nombre més o més de cirurgies, però les urgències és molt complicat. Sabem que hi ha pics, ara, per exemple, som una zona turística, a Baix Empordà, i estem voltant les 220-230 urgències dia a l'Hospital Palamós.
Quan un es troba malament, l'opció d'anar a urgències no sempre és la més adequada si es tracta de patologies de poca importància. Per això es demana a la població que abans d'anar a l'Hospital de Palamós valorisi l'atenció que requereix li poden donar al CAP o al consultor.
Notícies en xarxa.
En punt 3:15, una avaria en els sistemes de gestió de trànsit i senyalització a l'estació de Sants de Barcelona ha obligat a suspendre durant una estona la circulació en totes les línies de rodalies i regionals aquest matí.
Segons fons de l'ENS gestor de la infraestructura ferroviària i de Renfe, l'avaria s'ha resolt abans de la una del migdia, després que el sistema patís una recaiguda després de reiniciar-se en un primer moment. Rodalies ha informat que hi ha supressions puntuals de trens per reajustar la circulació.
I l'Alt Empordà fa un pas endavant cap a la millora de la mobilitat ferroviària amb la signatura 8 del protocol per a la redacció de les obres de construcció de la segona fase de la variant de la línia de tren Figueres-Vilafant. Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
Dia històric pel transport ferroviari a l'Alt Empordà, ja que s'ha signat el compromís per tirar endavant la variant que permetrà connectar l'alta velocitat amb el tren convencional, eliminant i unificant el trànsit de trens a l'estació Figueres-Vilafant, un compromís entre el Ministeri de Transports, ADIF, la Conselleria de Territori i els ajuntaments de Vilafant i de Figueres. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ho ha expressat així.
Hoy es ese día importante en el que, bueno, no quiero que sean solo palabras. Se ha indicado ya por parte del director de ADIF, pero es importante que sepan que prácticamente a continuación de este acto vamos a lanzar la licitación del proyecto.
Un protocol que representa un compromís per a la millora de la mobilitat a Catalunya, així ho ha assegurat la consellera de Mobilitat, Sílvia Paneque.
La naturalesa de Catalunya com a país de trobada, com a porta d'Europa, també ho haurà sentit dir moltes vegades, continent endins, ha de tenir en compte l'Alt Empordà, especialment l'Alt Empordà.
D'aquesta manera, no hi ha volta enrere perquè aquesta variant i millora de l'estació Figueres-Vilafant sigui una realitat.
I encara parlant de mobilitat, per cert, a partir d'aquest divendres, l'Ambici, el servei de bicicleta pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, ampliarà l'horari i passarà a funcionar de les 5 del matí a les 2 de la matinada tots els dies de l'any.
Aquesta ampliació respon a la demanda dels usuaris i és que les dades actuals mostren que la franja que va des de les 11 a les 12 de la nit ja registra una demanda superior a la de les primeres hores del matí.
13 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Arribats a aquest punt, és el moment de repassar altres notícies d'aquest dilluns. Que Badalona comptarà amb un nou mercat setmanal els dimarts a la plaça dels Països Catalans. L'Ajuntament ho ha aprovat aquest matí en un ple extraordinari amb el vot en contra d'Esquerra i l'abstenció del PSC i els comuns. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
El que serà el quart mercat ambulant de la ciutat és el que provisionalment s'havia ubicat a la plaça President Tarradellas. Ara els encants del Gorg es traslladen de manera definitiva al barri del Progrés, un projecte que fa un any ja va sortir a la llum que s'estava valorant. El govern local explica que s'han estudiat diferents ubicacions, però que la plaça dels Països Catalans és la que compleix els requisits de mobilitat. Ho ha explicat la regidora de l'àrea de Comerç, Mercats i Consum, Rosa Bertran.
La plaça dels Països Catalans, que sabem que hi ha un pàrquing a sota, també es va demanar un estudi i amb uns límits que tenim en compte a l'hora de concessionar aquestes parades, que passaran per un concurs, doncs ens ajuden doncs a garantir la seguretat.
L'oposició coincideix a assenyalar que la decisió s'ha pres amb una falta de consens amb els actors afectats i sense haver fet tots els estudis necessaris. Critiquen sobretot que no s'hagi tingut en compte els paradistes del Mercat Torner, a qui creuen que perjudicarà la instal·lació dels encants a poc més de 300 metres de distància. També creuen que al projecte li falta un estudi financer i de l'impacte que tindran la mobilitat i el comerç del voltant.
I uns banyistes han localitzat un niu de tortuga careta amb una seixantena d'ous a la platja de Riells.
Els exemplars s'han traslladat a les muscleres petites per tal d'efectuar-ne la incubació en millors condicions.
Amb aquesta troballa són tres ja els nius detectats en guanyar la Costa Brava, un succés cada cop més freqüent a conseqüència del canvi climàtic. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
És el primer cop que es té constància que una tortuga careta nidifica el litoral escalenc. Entre el total d'exemplars, Irene Álvarez, del Centre Tecnològic en Biodiversitat Beta de la Universitat de Vic, estima que fins a 53 d'aquests ous serien viables per la incubació.
Hem obert el niu i hem trobat que hi havia 63 ous, i d'aquests n'hi ha 10 que no són viables, però per tant 53 sí que hi ha possibilitat que siguin viables.
En el transcurs d'aquest estiu s'han localitzat 3 nius de tortuga careta a la Costa Brava. Un succés que cada cop serà més freqüent, segons estima el tècnic de Medi Ambient Albert Albertí, arran del canvi climàtic.
Llavors aquests animals el que busquen són sorres amb una temperatura relativament càlida i per tant han vist que, bueno, que el seu àmbit de distribució i de posta s'ha doncs, ampliat. No?
Els ous s'han traslladat aquest dilluns a la platja de les Muscleres Petites de l'Escala. Una decisió presa pel Departament de Transició Ecològica, el Centre Beta i l'Ajuntament, amb la voluntat d'efectuar-ne el seguiment de la incubació en un indret menys massificat.
10 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per començar pels Premis Gaudí, atorgats per l'Acadèmia del Cinema Català, que celebraran el seu 18è aniversari el diumenge 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. La cerimònia reconeixerà les millors produccions cinematogràfiques estrenades durant l'any 2025 en 24 categories.
La cursa cap als guardons començarà el 4 de novembre amb la presentació oficial de candidatures a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. La lectura de nominacions tindrà lloc el 16 de desembre a la Pedrera.
Un liceu que tancarà, atenció, la temporada 2024-2025 amb la versió simfònica del conegut West Side Story de Leonard Bernstein.
Sota la batuta del mestre Gustavo Dudamel, la soprano Nadine Sierra i el tenor Juan Diego Flores interpretaran la Maria i el Toni en aquesta adaptació orquestral de l'emblemàtic musical de Broadway, que es podrà veure demà i dijous amb les entrades exaurides des de fa dies.
Més propostes. Santa Maria de Palautordera es prepara per acollir una nova edició del cicle de música catalana que arriba enguany a la seva 29a edició. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
El cicle arrencarà el 22 d'agost i s'allargarà fins al 7 de setembre amb un total de 8 concerts repartits en 3 caps de setmana. La proposta combina tradició i novetats. Hi haurà veneres amb els Pescadors de l'Escala i el grup Reguissol, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, concerts de cant coral i les jornades internacionals folklòriques. Enguany s'incorporen novetats com l'Arannà, l'Esbar d'Ensaire de Rubí i el duet format per Anna Andreu i Marina Rufat. Marc Gallardo, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, destaca la importància del cicle i la qualitat d'enguany.
Una programació amb qualitat i amb un pes cultural força bo. És que bueno, només podem veure el programa que hi ha aquest any. Un orgull i una satisfacció poder portar aquesta programació en un mes d'agost a la zona.
Totes les actuacions en espais emblemàtics del municipi seran gratuïtes i obertes a tot el públic.
8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment ja pels esports. Uns esports que avui ens porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia.
Bon dia. El Barça femení arrenca pretemporada. Aquest matí les jugadores del primer equip han passat la revisió mèdica amb les absències de les jugadores que han format part de l'Eurocopa. Recordem que ahir la selecció espanyola, amb 11 jugadores blaugrana, va perdre la final contra Anglaterra a la tanda de penals després de l'empat a 1. El Barça comptarà una temporada més amb Marta Torrejón, de qui avui s'ha fet oficial la seva continuïtat per un curs més. La catalana de 35 anys disputarà la 13a temporada com a blaugrana. Torrejón és actualment la segona capitana. Escoltem-la.
Doncs molt feliç. Al final, com sempre diem totes, estem al millor club del món. Disfrutem cada dia de l'entrenament, disfrutem del joc que tenim, de les companyes, i per tant serà un any més a disfrutar. L'equip ja sabem que és molt ambiciós, molt competitiu, i l'objectiu d'aquesta temporada és aconseguir tots els títols possibles.
També s'ha fet oficial que la portera Gemma Font allargarà dues temporades més el seu vincle amb el club fins al 30 de juny de 2027. Les blaugranes tornaran per tercer any consecutiu a fer gira per Mèxic. Arrencarà el 22 d'agost. Mentrestant, l'equip masculí es troba al Japó, on aquesta matinada ha fet sessió de recuperació després del partit contra el Vissel Kobe. Els de Hansi Flick marxaran aquest dimarts cap a Seul, on disputaran dos partits més. I el Nàstic de Tarragona va guanyar el primer partit amistós de la pretemporada davant el València Mestalla per 2-1. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
Una de les cares noves, el davanter provinent de l'Arenteiro, Marcos Baselga, va obrir el marcador al minut 42 a la primera part. A la segona meitat, el filial Che va empatar al minut 78, però el jove central, Enric Pujol, va fer el segon gol dels tarragonins al minut 90 per sumar el primer partit guanyat de la pretemporada 1-2. Cèdric no va viatjar per motius personals i Òscar Sanz va ser baixa per molèsties físiques. El tècnic Grana Luis César deia al final del partit que la pretemporada serveix para examinar y probar jugadores.
Las pretemporadas son el inicio de los entrenamientos buscando muchos objetivos, ¿no? El primero es construir lo que queremos ser, ver jugadores, examinar jugadores.
La propera cita es divendres al nou estadi davant de l'Andorra.
I al Lleida Club de Futbol, Òscar Rubió ha renovat per una temporada més. Amb 41 anys, el capità blau serà clau per competir a Tercera Federació. Rubén López, UAU Lleida Ràdio.
Òscar Rubio ha estat presentat aquest dilluns com el primer jugador confirmat en la nova etapa a la cinquena divisió del futbol estatal. El defensa lleidatà, que suma 300 partits amb el club, continuarà defensant la samarreta del Lleida Club de Futbol una temporada més. Una decisió que referma el seu sentiment lleidatà. Així ho explicava Rubio durant la presentació.
Perquè són de Lleida, bàsicament. Gràcies a l'autosub que és el Marc i a tot el que ha lluitat, doncs podem estar aquí centrats, no? Quan ja me va comentar que continuaria una tercera, pues ja va començar a parlar de que m'agradaria continuar i donar el meu granet de sorra perquè podem tirar endavant.
Un Lleida Club de Futbol que començarà la pretemporada aquest dilluns a les 7 de la tarda amb un entrenament a porta oberta al camp d'esports. Ho farà més de 25 jugadors, dels quals 6 estaran a prova. El mercat de fitxatges no es tanca fins al pròxim 2 de febrer.
El remer tortosí Eric Pastor ha tornat a fer història i s'ha penjat la medalla de plata al campionat del món sub-23 a la final A de 4 sense timoner disputada a Polònia. David Benito, Ràdio Tortosa.
El tortosí Eric Pastor s'ha convertit en subcampió del món després d'aconseguir el segon lloc al campionat del món sub-23 de rem celebrat a Polònia aquest cap de setmana. En concret, va aconseguir la medalla de plata a la final A de 4 sense timoner, on Pastor competia amb l'equip espanyol juntament amb Pablo Moreno, Juan Miguel Palomino i Jorge Knabé. Pastor valora el seu triomf.
Vull dir, quan vaig acabar, jo sempre ho dic que és una sensació que no es pot explicar. Te sents a la cima del món i és algo tan bonic i te sents tan satisfet i tan feliç que és una sensació increïble. I això, va ser la regata perfecta que ens va portar a poder ser subcampions del món.
El tortosí no és la primera vegada que puja al podi d'un mundial. De fet, Eric Pastor ja va aconseguir l'or l'any 2021.
Doncs això és tot pel que fa als esports, Jordi.
Doncs gràcies, Anna. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà a la mateixa hora, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Ya estoy cansado de escribir y no quedar, de solo hablar. No nos quedamos sin señal. Ya te empezaste a entrecortar. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver? Y que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser, porque así es con él. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se le agarre y al amanecer vuelvan y se pierdan los modales? Aquí no va a ser, porque así es con él. Ni una vez hicimos nada mejor que hablar de lo que harías si el de la foto fuera yo. Decías que charlabas con Sofía, a mí también me mentías de que andabas con Lucía, pero la verdad nunca te creí, nunca te creyó. Mentirosa, ¿desde cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién sabe cuándo? Lo que sea menos tú, lo que sea menos tú. ¿Cuándo puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver? Que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser, porque si es con él. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se agarre y al amanecer vuelvan y se pierdan los modales? Aquí no va a ser, porque si es con él. De lo que harías si el de la foto fuera yo.
La xarxa de comunicació local.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Segueix-nos a través de la música al 91.6.
Pampina fa una trena.
El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Rompe, lo rompe, otra.